everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia. Comença molta comèdia, són les 12:05 del migdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem una convidada que és, no de Sant Cugat, està a Madrid, però és un autor d'una obra que es farà a Sant Cugat, i una altra persona que sí és de Sant Cugat i molt important, que és la directora d'actual del Teatre Auditori. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, cap butaca buida i la crítica premia. Benvolguts, germans de les arts escèniques. El dissabte i el dilluns passats han estat dos dates importants per les arts escèniques a Catalunya. Això diuen els titulars de la premsa, les ràdios i les televisions, i les xarxes socials. No sé si també ho diu el TikTok, perquè no sóc usuari, germans, però tampoc m'estranyaria gens. Doncs què ha passat, benvolguts? Que el dissabte diuen els titulars que es varen batre tots els rècords mundials d'assistència en un dia i es varen complir les expectatives amb una ocupació del 92% amb una oferta de 176 obres programades en 145 espais escènics. Això de les 176 amb 145 no ho acabo d'entendre, però segur que té una explicació. I tampoc es tracta ara d'anar dient coses negatives davant d'aquesta fita mundial. És clar que això de mundial potser que ens ho féssim mirar, no? Les comparacions són odioses, com s'ha dit sempre, però pensant, és un exemple, eh? Que a Múnich o a Viena hi ha 10 o més teatres que fan musicals, operetes i òperes pràcticament tots els dies de la setmana, i sempre, o que a França, Bèlgica i Holanda les companyies de dansa no paren, em fa pensar que la cosa de mundial ens ho hauríem de fer mirar, com deia abans. Una cosa segura és que el nostre Teatre Auditori no va participar en aquesta iniciativa perquè, òbviament, la programació ja estava feta i no hi havia temps per posar alguna cosa el dissabte. Però, al marge d'això, penso que dir que ja tenim en marxa el Sant Jordi de les Arts Escèniques pel Dia Mundial del Teatre o dates pròximes em sembla una mica exagerat. Per altra banda, tenim els Premis de la Crítica d'Arts Escèniques per donar suport i difondre l'excel·lència de teatre, dansa, arts de carrer, teatre familiar i espectacles que atreuen el públic jove, en paraules dels organitzadors, que són ADECA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la Fundació Romea, la Cervesera Estrella d'Am i la Generalitat de Catalunya. O sigui, que és una creació, com tantes altres coses del món teatral, de Focus. O sigui, del senyor Daniel Martínez Obregón. L'espectacle que més premis ha rebut en aquesta 26a edició dels Premis de la Crítica ha estat L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, amb premi al millor musical, al millor actor i actriu de musical per Eloi Gómez i Àngels Gunyalons, millor adaptació per Marc Rosic i millor música original d'Andreu Gallén. El Teatre Auditori va passar L'Alegria, aquesta Alegria que passa, el 23 de febrer, però no va passar-ho amb Àngels Gunyalons. Què hi farem? Quan ja havia rebut els Premis Butaca, millor musical, millor actor, millor espai sonor i millor música. I jo vaig dir, germans, que tot estava molt bé, però de Santiago Rusiñol, res de res. Però això és un altre tema. També aquesta premiada a la plaça del Diamant per la seva direcció a càrrec de Carlota Subirós i el millor espai escènic de Max Glenzel, ben merescuts, i que també havien passat pel Teatre Auditori el dia 4 de febrer. I millor actriu, Laia Marull, per Love, Love, Love. I millor actor, un massa oblidat, Andreu Benito, per L'Home de Teatre. i com intèrprets de repartiment Paula Malia, de la nostra ciutat, que vindrà al Teatre Auditori el 19 de maig, i el Quim Àvila, Per tots eren fills meus, que podem veure amb ell aquest dissabte com un dels components de Jauria, l'obra de Jordi Casanovas. Som els millors del món, gairebé sense cap butaca buida a Catalunya. I a casa, al Teatre Auditori de la ciutat, venen moltes de les obres que després la crítica premia. Què volem més, benvolguts germans? Doncs el que demano sempre, i és que Déu ens ajudi i faci molt més que nosaltres per protegir i augmentar les arts escèniques d'aquesta ciutat. Amén. Estàvem sentint una música que és de harakiri. I harakiri, en japonès, què vol dir? Literalment, tallar la panxa o esventrar, en expressió idiomàtica vulgar de seppuku, per denominar un suïcidi ritual consistent en obrir-se al ventre d'un tall. És una pràctica relativament comuna entre els samurais o ho era, que consideraven com un honor de morir gloriosament. I per què parlo de harakiri? Doncs parlo de harakiri perquè demà, divendres 22 de març a les 20 hores, al Teatre Auditori es representa Harakiri de les Impunxibles. Diu un espectacle que combina música, moviment, circ i text i que posa el focus en tot el que envolta el suïcidi. I per parlar-ne tenim una convidada que està a l'altra banda del telèfon i que ens està escoltant. Buenos días, María Velasco.
Hola, bon dia.
¿Qué tal?
Muy bien. Muchas gracias por recibirnos.
Por favor, esto sería absurdo no hablar con la autora precisamente del texto de Harakiri y que además, por lo que yo he visto, ya habías trabajado con las Impossibles anteriormente en Sweet Talk número 6.
Con Impossibles ya llevamos una buena travesía, sí. Empezamos con Sweet Talk número 6 en la sala Beckett, que fue una producción en la que abordábamos el trastorno obsesivo compulsivo, que tuvo un largo recorrido y un premio butaca. Y después también, en segundo lugar, hicimos FAM, una obra que se estrenó en el Festival CREC, no recuerdo los años ya por la pandemia que nos ha atrasado, fue justamente cuando estábamos sufriendo todavía el confinamiento y los aforos reducidos, y ahí tuvo lugar FAM, que fue una obra sobre los cuerpos diversos y las sexualidades diversas, y en último lugar, Harakiri.
Entonces, María, ¿qué es exactamente Harakiri? Porque en esta pequeña presentación que yo he hecho, hablaba este de un espectáculo que combina música, movimiento, circo, texto, pero que enfoca sobre todo el suicidio.
Esto es, el suicidio. Sigue siendo un tema tabú, ¿no? Por más que cada vez tenemos más conciencia, ¿no?, de que hay una pandemia que concierne a la salud mental. Entonces, lo primero que hicimos con Impossibles fue ponernos en contacto con la Asociación por la Prevención del Suicidio en Cataluña, para que también nos dieran asesoría. Recibimos asesoría de esta asociación y también desde la perspectiva antropológica, ¿no? Antropólogos, antropólogas que nos hablaban del suicidio, cuyas cifras no dejan de crecer y que ahora mismo es la primera causa de muerte no natural. Entonces hablábamos del suicidio y en concreto porque el harakiri, ¿no?, que es una práctica ritual oriental, ¿no? En este caso nos focalizamos en el suicidio de una madre en una media edad de 50, 60 años. Es curioso porque el suicidio lo tenemos muy asociado, la peligrosidad, a la adolescencia. Y sin embargo, las estadísticas dicen que una edad también de gran peligrosidad es esa edad media, esa edad madura en el caso de las mujeres, ¿no? Donde pareciera que se sienten retiradas de la vida. Entonces, asociamos esta marca en el vientre del harakiri a la marca de la cesura, a la marca de la maternidad, y de ahí un poco el recuperar ese título. Y como tú bien dices, pues es una obra donde también este tema se aborda de una forma muy especial, porque yo diría que vamos casi de la sensibilidad a lo conceptual, ¿no? Vamos de la música, de todo lo que se siente en el cuerpo, desde el movimiento y la danza a la conciencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, con la magia que tienen en su arte la Clara Pella y la Ariadna Pella, ¿no?
Además, en este caso hay bastantes intérpretes, cosa en estos momentos que, por desgracia, es poco habitual, porque hay un problema de coste clarísimo, y entonces poder estar en un escenario y que haya 8 o 10 actores, actrices, no es normal, no es corriente.
No es normal, eso habla de, bueno, de un amor casi por la teatralidad que va más allá de los límites que nos pone a menudo la producción, ¿no? Entonces, bueno, la suerte de haber trabajado también con Los Imposibles es que primero sueñan el proyecto con las necesidades artísticas que requeriría por sí mismo, ¿no? Y luego ya pues hay un diálogo con la producción. Aquí, como decimos, o sea, hay como bastantes cuerpos en escena, cosa también hermosa, de muy diferentes procedencias, de muy diferentes generaciones, ¿no? Ver ese paisaje humano en la escena ya es también un atractivo.
Está claro que la decisión para hacer este texto te vino solicitado por las hermanas Pella.
Sí, y fue un temblor entrar ahí, realmente por la responsabilidad, ¿no? Todos hemos oído hablar en un momento dado del efecto Werther o del efecto de repetición que podía tener el hecho de que mediáticamente uno se hiciera eco del suicidio, ¿no? Que esto podía tener un efecto de contagio, y esto ha hecho, pues, durante mucho tiempo que mucha gente silenciara no solo sus a veces pues sus pulsiones autolíticas, sino también igual que estaban sufriendo, ¿no? De cerca, como amigos o como familiares, el hecho de tener a alguien que estaba en este tipo de problemática. Entonces, bueno, desde la Asociación por la Prevención del Suicidio, a mí se me tranquilizó mucho, ¿no? La persona que me habló era también superviviente, como se dice, porque había sufrido el suicidio de su madre, y me dijo que lo fundamental era hablar de ello, generar una discusión alrededor, porque si no, las únicas experiencias del suicidio que tenemos casi en la ficción están hechas muy desde el malditismo, muy desde el morbo, ¿no? Y sin embargo, en esta función yo creo que hay un efecto muy curativo, que hay un efecto también de entender la muerte, lo que debería ser un bello final. Yo creo que hablamos del suicidio, pero también, de alguna manera, de la eutanasia, de la buena muerte, ¿no? De cómo de alguna manera el tener una relación un poquito estrecha, ¿no? Muchas veces con esa pulsión de muerte nos hace ser más sensible con la vida.
Pero de todas maneras es cierto que hay un tipo de una idea generalizada, efectivamente, de que quizá el suicidio es en personas mucho más jóvenes, y en cambio creo que la media a la que hay más es de 50 a 54 años.
Exactamente. Luego también hay muchos tipos de suicidio, ¿no? Se dice que quizá en la adolescencia son suicidios de un tipo más histérico, que quizá podrían ser evitados, ¿no? O sea, que se quedaran en una tentativa, pues únicamente hubiera sido eso. No hubieran tenido un final fatídico. Y sin embargo parece... Sí, perdona.
Sí, podemos pensar que en cuanto a la adolescencia es en algunos, no en todos los casos, en algunos, un intento de, o sea, no tener el deseo real de suicidarse, sino de poder manifestar, estoy mal, necesito algo.
Exacto.
Más.
Exacto, un SOS, ¿no?
Exacto.
Como se dice, es un SOS y también una manera, ahora que se habla tanto de autolesiones, muchas veces de liberar una tensión, de liberar una angustia, ¿no? Que no encuentra de alguna manera que no se expresa físicamente, ¿no? Y la autolesión es como la expresión justamente de esa angustia interior. Entonces, bueno, cuando se habla de una llamada de atención, pues exacto, o sea, puede serlo, ¿no? Qué angustia, qué malestar, ¿no? Palpita por estos cuerpos para llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, creo que el diálogo es imperativo ahora mismo. Y como decías, pues quizá ya en esas medias de edades, que son también edades de peligrosidad, los 50, los 60, pues quizá ya son decisiones más maduradas, ¿no? Decisiones donde uno, después de procesos a veces asociados a la enfermedad, otras veces no, pero hay una decisión o una toma de decisión que es mucho más consciente, ¿no? Por parte de la persona que comete suicidio. Así hablábamos también con la directora de esta Asociación por la Prevención del Suicidio, ¿no? Cuya madre, bueno, pues había tenido un desarrollo de una depresión nerviosa, ¿no? Que no la abandonaba. El factor social también muchas veces, estar pendiente de una pensión de discapacidad sí, una pensión de discapacidad no. Y eso agravaba la situación hasta tal punto de que esta persona tomaba esa decisión. ¿Cómo como familiar te reconcilias con esa decisión, ¿no? Cómo perdonar o cómo aceptar que el otro quiera dejar de vivir o quiera dejar de vivir contigo.
Antes también comentabas en cuanto a la eutanasia, es decir, saltamos en cuanto a la edad de la persona o de las personas que pueden llegar a necesitar un final distinto al que hasta el momento se les concedía, pero entramos en una forma, en una situación distinta.
Entramos en una situación distinta, pero una vida bien vivida merece un buen final, ¿no?
Es cierto.
Merece un buen final. Entonces, justamente, bueno, a mí me encanta recordar, ¿no?, la raíz de esa palabra, de la eutanasia, que lo asociamos quizá a la enfermedad terminal, pero esa enfermedad terminal puede darse en situaciones muy, muy dispares, ¿no? Y fíjate qué tarde ha llegado a la sociedad, pues bueno, la discusión sobre, por ejemplo, el testamento vital, ¿no? Que alguien tenga autodeterminación para afrontar esa decisión, porque pareciera que el cuerpo, bueno, el cuerpo es de uno o de una, pero sin embargo no deja de pertenecerle un poquito al Estado, ¿no? Para decisiones que conciernen, por ejemplo, al aborto, para decisiones que conciernen a atravesar fronteras, para decisiones que conciernen a la propia muerte, ¿no? Y al decidir cómo y cuándo uno quiere morir, ¿no? Entonces, bueno, ya que no tenemos capacidad de decisión, autonomía sobre muchas cosas que afectan a nuestro nacimiento, dónde nacemos, en qué circunstancias, pues realmente el final, ojalá si dependa un poquito más de una discusión, ¿no? Y si dependa más de una sensibilidad.
Bueno, no sé si sabes, pero este espectáculo ha sido el más votado en una solicitud que se hace desde el Ayuntamiento, desde el Teatro Auditorio de aquí de San Cugat, en donde hacen espectáculos para público joven, para público medio o para público infantil, y este fue el más votado en este proceso participativo.
Hemos tenido, qué bien, esto es una alegría, porque es una alegría que confirma que, bueno, que desde los institutos, desde los colegios, se nos ha requerido mucho un diálogo a posteriori de la obra, ¿no? Al que hemos accedido encantadas, sabiendo que, bueno, que ninguna aquí es una especialista, ¿no? No somos ni psicólogas, ni psiquiatras, ni profesionales de la salud mental, pero sí para charlar un poco de las claves en el proceso. Claro, en la obra hay una mujer que se suicida, una madre, y hay un hijo que tiene que duelar eso, ¿no? Que vivir el duelo como superviviente. Estos jóvenes ya han tenido un primer duelo, una pérdida de cualquier tipo, a veces una pérdida amorosa, a veces en el caso de una vida como más ordinaria es un abuelo, es una abuela, ¿no? Pero cómo superamos, cómo convivimos con la pérdida, ¿no? Que parece que cada vez tenemos más, más cringe o más repulsión a aceptar esa idea de que vivir también es perder, ¿no? Y dejar atrás. Entonces, es verdad que los jóvenes, para nuestra sorpresa, es una obra con la que empatizan muchísimo y que además les ayuda, ¿no? Como a liberar quizás esas pulsiones también oscuras que no se atrevían a verbalizar o a compartir y a saber que no son únicos, ¿no? Que esto es algo que es realmente más viejo que que el río, que Fausto ya, o sea, que, perdón, que Goethe ya tematizó esto, que Virginia Woolf ya lo tematizó, Alfonsina Storni. Entonces, el crear un grupo de apoyo, el crear un grupo en el que hablar de estos aspectos más oscuros sea también permitido, ¿no?
Muy bien, María, muchas gracias por estar con nosotros unos minutos. Ya sabes que lo que sucede con las entrevistas es que no tiene que ver nada una entrevista hecha como por teléfono que personalizada, pero en fin, yo creo que has explicado perfectamente el contenido, que es de lo que se trataba, de esta obra que mañana viernes aquí en el Teatro Auditorio de San Cugat se representará. Karakiri.
Muy bien, muchas gracias, Bersi.
Hasta la próxima.
Buen día.
Buenos días. Comencem l'agenda del cap de setmana, perquè estem esperant una nova visita per entrevistar, però encara no ens ha arribat, i avancem, dient que avui a les 20 hores, a Bocamoll de Torreblanca, la música de petit format amb Mercè de la Fuente, que és aquesta veu que escoltàvem ara amb El teu cos riu i riu, cançó d'autor i jazz. I demà divendres a les 20 hores, com havíem comentat, al Teatre Auditori, les Impunxibles presenten Harakiri, espectacle que combina música, moviment, circ i text i que posa el focus en tot el que envolta el suïcidi, com ens comentava l'autora d'aquesta obra, la Maria Velasco, fins fa un moment. El dissabte, què tenim el dissabte? A les 20 hores, al Casal de Torreblanca, Sergi Carós, guitarra, presenta poemes i altres fruites confitades. I també a les 20 hores al Teatre Auditori, Teatre amb Jauria, de Jordi Casanovas, una obra que tracta del cas de la manada, dirigida per Miguel del Arco, amb Ángela Cervantes, Carlos Cuevas, Francesc Cuellar, Quim Ávila, Artur Busquets i David Menéndez. És una obra, a més, que té molt interès, ha sigut estrenada ja a Madrid des de fa uns mesos i ve aquí a nosaltres amb uns actors que també poden funcionar perfectament, com us he comentat. I passem amb una altra música. Escolteu-la mentre esperem la nostra convidada. Thank you. Doncs com dèiem, tenim una persona que en aquest cas és molt de Sant Cugat, i tant de Sant Cugat que fa molts anys, jo no sé si és nascuda a Sant Cugat. Maria bueno. Ferriol, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Acosta't al micro, Maria.
Bueno, sí, de fet, no sé si sóc nascuda a Sant Cugat. Els meus pares van venir a viure a Sant Cugat, un de provinent de Barcelona, l'altre de Sabadell, van venir a viure a Sant Cugat, i de fet jo vaig néixer a la Clínica Santa Madrona, però van anar a tenir-me a la Clínica Santa Madrona i vaig tornar, vull dir que de fet sóc Sant Cugat. Sóc de Sant Cugat, de tota la vida.
A més a més, vinculada a cultura des de fa 20...
Des del 2003. 2002-2003, quan vam fer la celebració de l'any del mil·lenari, que van ser pràcticament 90 actes, jo vaig portar la coordinació i la producció una mica d'aquests 90 actes de l'any del mil·lenari, des del Departament de Cultura i Joventut d'aquell moment, exacte.
A veure, Maria, amb la situació actual, com et presento?
Jo penso que la meva situació actual, en aquests moments, sóc la directora del Teatre Auditori i les tres biblioteques públiques de Sant Cugat, és a dir, directora de l'organisme autònom municipal Centre Cultural Sant Cugat, que inclou uns cinemes, tres biblioteques públiques i el Teatre Auditori. Més enllà de que pugui haver-hi alguna polèmica, no? No sé si vas per aquí,
no.
Però em sembla que el títol és aquest. En aquests moments sóc la directora del Teatre Auditori, sí, senyora, de l'organisme autònom, perdó.
Què et dic, provisional o transitòria?
Jo penso que provisional, com a totes aquest tipus de llocs de treball, o concretament en aquest lloc de treball, es fa una aposta per una persona i, evidentment, aquesta persona, abans d'un temps determinat, ha de passar per unes proves, per un concurs públic, i demostrar amb la seva experiència, amb el seu currículum, amb tot el que sigui, que realment és la persona apta per fer-ho, no? I aquest és el meu procés, és a dir, jo en aquests moments estic com a directora i ara, molt properament, tinc entès que ja surten aquestes bases per aquest concurs perquè jo realment pugui demostrar, en el cas en què m'hi vulgui presentar, que ja et dic que sí, que tinc la formació, l'experiència, l'aptitud i bàsicament la trajectòria professional per poder-ho fer.
Experiència, seguríssim. Sense cap mena de dubte.
Gràcies.
Jo he viscut la gent fa molts anys. Hi ha una pregunta que volia fer, que degut al forat econòmic que hi ha en aquest moment, que l'Ajuntament ja ho ha plantejat moltes vegades i ho hem hagut de fer, quina és la situació actual en aquest sentit del Teatre Auditori? És a dir, pensant en el pressupost del 2024, que de fet no s'ha aprovat, no hi ha pressupost, quina afectació pot tenir pel Teatre Auditori en aquest sentit? O sigui, el que vosaltres necessiteu per funcionar, el que funcionava l'any 2023, perquè jo a vegades tinc el dubte, perquè hi ha la temporada que és de setembre a maig i l'any comptable és de gener a desembre.
Sí.
Com esteu en aquest sentit? Millor, pitjor, igual?
Estem una mica igual. Igual... A veure, és que té moltes respostes a aquesta pregunta. És a dir, és veritat que estem en un moment econòmic complicat a Sant Cugat, a l'Ajuntament de Sant Cugat. És veritat, i que això ens ha fet que tots els diferents equipaments públics i tots els que treballen per la ciutat hem hagut d'apretar-nos el cinturó. És evident, això és evident. En el nostre cas... també, d'alguna manera, ens han retallat. Clar que ens han retallat en el moment en què el nostre pressupost no creix. Ja és una manera de retallar-nos, perquè tot creix. Si el pressupost és el mateix ara o en uns anys amb anterioritat, és una manera de retallar-nos. Això és evident,
amb l'augment de costos.
Exacte, només amb l'augment de costos. Llavors, jo què dic sempre? No ens podem estar lamentant sempre de que hi ha una falta de pressupost, de que no tenim pressupost. Jo fa 20 anys que treballo a l'Ajuntament de Sant Cugat, i una mica és una cançó, i vull treure una mica de ferro en aquest tema, és una cançó que sempre és la cançó de fons. Oh, és que no hi ha diners, és que no hi ha diners. Escolta, fem una cosa, siguem una mica més pràctics, és a dir, amb quin pressupost compto, i a partir d'aquest pressupost anem a intentar treballar al màxim de bé i que el teatre sigui un teatre pels nostres ciutadans i que llueixi amb els diners que tinguem. Si resulta que això passa per fer programació de menys quantitat, però mantenir la qualitat, és una opció. que una altra opció és fer més quantitat i a lo millor menys qualitat és una altra opció, que no és la meva. Però em refereixo a que aquesta cançó de fons no ens hi podem abonar massa aquí, no? Tenim la realitat que tenim, en tot cas jo com a directora i com a persona tècnica, professional, no ho puc variar massa, evidentment, que tinc coses a fer i que puc treballar perquè el meu pressupost es mantingui el màxim de bé o que el meu teatre brilli. Però com que és una cosa que en el fons o en la llarga tampoc està a les meves mans, anem a brillar amb el que sí que tinc a les meves mans, que és la gestió de la programació i del teatre. Evidentment també de les biblioteques i del cinema, eh? El que passa que amb tu, sense voler, ens n'anem cap a... Ens hem de centrar una mica en les arts escèniques. Bé, jo no sé si m'he explicat,
sí,
eh?
Sí, tant. Jo tenia una altra pregunta, que eren les prioritats, però ja m'ho acabes de dir.
Clar, o sigui, és que al final... és que no tenim diners. Bueno, en tenim 10 en lloc de tenir-ne 15. Bueno, què podem fer per 10 i que brilli, no? I que brilli, o que sigui bonic, o que interpel·li, o que ens eduqui, o que la gent surti del teatre i digui quin gustasso de nit hem passat avui.
Hi ha una qüestió que sempre jo he plantejat, i tu ho saps, des de diferents posicions, al Consell de Cultura, al Consell de Ciutat, etc., inclús en el propi organisme, i és que en un moment determinat doncs, hi havia aquesta distribució dels costos que es cobrien aproximadament un terç amb guixeta, un terç amb una aportació directament
municipal de l'Ajuntament, important,
o amb alguna altra institució, i després l'esponsorització. Jo sempre m'he plantejat com és que no creix, com és que no hi ha una acció més activa, no sé si és, eh?
Sí.
Comença per dir que no sé si és.
Ja sé per on vas.
Per poder obtenir més esponsorització i, per tant, per poder rebaixar inclús l'aportació de l'Ajuntament o potser fer un tipus de política de preus que potser fos més barat per la gent, pels espectadors. Perquè hi ha poca esponsorització. Hi ha una que dura fa molts anys, l'Occident, per exemple, des del principi ja hi és, o l'AM, per exemple. Però com és que no...
General de Catalunya, DAM...
Però com és que no augmenta això, tenint com tenim un PIB, que ja saps, a Sant Cugat, a més, tothom diu, Sant Cugat té el tercer PIB. Jo deia el primer, un dia va dir, no, el tercer, però és molt gran. Moltes empreses, 3.000 empreses, multinacionals, etc.
Mira, amb això et dono tota la raó. És a dir, quan jo vaig entrar a la direcció, vaig pensar, o un dels meus plans, o un dels meus, perquè amb tot això també t'he de dir que... Faig un incís que vaig presentar a tot un projecte i un pla d'actuació a 4 anys vista, 2024-2027, no? Amb uns 20 objectius aproximadament que es desenvolupaven en 142 accions, és a dir, això està per escrit i llavors un dels objectius, precisament, a tota la part de finances, administració, recursos humans, un dels objectius era aconseguir més diners de patrocini i de mecenatge. Per què no s'ha aconseguit? Jo no et puc parlar del per què no s'ha aconseguit fins ara. Hi ha hagut èpoques que s'han aconseguit més i hi ha hagut èpoques que s'ha aconseguit menys.
O algunes puntuals.
Però clar, això porta molt temps. Això porta que pràcticament una persona o la meitat del temps d'una persona es dediqui a això, no? Llavors, jo és una de les primeres coses que he fet, recuperar els patrocinadors que en un moment ho havien estat i que potser no sempre també depèn de nosaltres. A vegades ens passa amb un patrocinador que ara ha canviat de direcció, ens costa molt trobar la nova direcció, hem de tornar-nos a presentar, hem d'explicar el projecte, llavors és una feina molt bonica, però que sí que és veritat que l'has de fer bé i que porta una mica de temps. I llavors ara ho estic fent jo des de la direcció, m'ajuda, alguna persona del meu equip m'ajuda, i estem molt capficats, o jo estic molt capficada en recuperar aquests patrocinadors. Penso que Sant Cugat és un mar d'empreses, un lloc ideal per poder, i el curiós és que quan hi vas, i que moltes vegades, ho parlem amb molta gent, i quan hi vas t'obren les portes, i la que els expliques una mica el projecte, o inclús els convides a venir, perquè jo els convido a venir i els hi ensenyo les instal·lacions, i la que els expliques una mica el projecte, de seguida estan a favor de poder participar. I estic amb això, vull dir, de fet és una de les feines que m'hi dedico cada setmana, em dedico una part de la setmana a fer això, i estem a punt de signar convenis amb patrocinadors importants, i jo crec que ho veureu.
Me n'alegro molt de sentir-te dir això, perquè efectivament jo penso que es podria fer, I
estem treballant, i amb ganes, eh? Ens està venint molt de gust fent-ho i la gent ens està responent moltíssim, inclús patrocinadors que ja teníem, estem millorant condicions, no? I estem parlant de, i si tu poses les copes i jo poso unes taules i que es pugui veure bé que realment tu ets el patrocinador i al mateix temps li estem donant un servei de més a l'espectador, és a dir, ja ho veuràs, tu, que tu i jo que ens veiem sovint pel teatre. Jo crec que d'aquí un temps, digue'm si notes una mica de diferència.
Ara que parlaves de copes i tal, hi ha alguna novetat amb respecte al bar?
Amb respecte al?
Al bar.
Bueno, aquesta és una licitació que l'estem treballant moltíssim, o sigui, necessitem tenir el tema del bar solucionat de seguida. Ja ho està, però ho està temporalment i necessitem tenir... Sí, sí, estamos en ello, estem fent molta feina, Eduard, estem treballant molt. I tot l'equip, tinc un equip meravellós, la veritat és que no m'ho pensava, perquè el coneixia, però no em pensava que hi hagués hagut aquesta força de tothom de posar-nos-hi molt i amb moltes ganes.
I tenim el retorn aviat d'en Gerald Patrick Fanon?
Home, pobre d'ell que no torni aviat, evidentment, tenim contacte absolut,
ja a
més
ja
de
sé.
Ser el cap de programació, tenim una molt bona amistat des de fa molts anys, ens estimem molt, ens hem ajudat molt i tinc moltes ganes de que torni. De fet, penso que ve aviat, no ha estat una baixa per un tema greu, però bueno, ha sigut una mica lent.
La recuperació costa.
Penso que ell també en té moltes ganes, és a dir, que jo penso que aviat el tindrem. No, penso que no trigui, no puc parlar en boca d'ell, però penso que no trigarà ja. Això ja ho tenim, la primavera ho floreix tot.
I una altra cosa que jo vaig preguntar en l'última reunió d'organisme, ja recordaràs si et la torno a fer, és... Tindrem memòria gràfica del que es fa al Teatre Auditori?
També hi estem treballant. Mira, justament ahir vam fer... Jo cada mes i mig m'agrada molt fer una reunió d'equip, amb tot l'equip, i llavors el que fem és que cada equip... Jo tinc l'equip dividit en quatre grans àrees, no?, que per mi són superimportants perquè cada una viu de l'altra, és un engranatge absolut, no?, l'àrea és la primera o la quarta, és igual, no van amb número de... Una àrea seria la de programació, que estaria liderada, diguéssim, pel cap de programació, que ara el tenim de baixa, però que tenim substituts i tenim altres persones que hi aporten, que és l'àrea de programació, on allà fem moltes reunions i hi ha pluges d'idees i on la gent que forma part d'aquest equip de programació va a veure coses arreu. Els obligo d'alguna manera que vagin a veure coses, a que estiguin en contacte amb les arts escèniques, a que parlin i després fem reunions on allà ho aboquem tot i són unes reunions riquíssimes. Després hi ha l'equip de comunicació, tot l'equip de comunicació és molt important, xarxes socials, tot, aquí també estem avançant molt. Després hi ha l'equip de producció, que són els que posen a l'escenari el que primer s'ha programat i s'ha comunicat, ho posem a l'escenari, i després hi ha un equip també molt important que és administració, finances i recursos humans, on tot ha de passar per contractes, per tota una sèrie de documents que s'ha de passar. I ahir, justament ahir, fèiem la reunió amb tot l'equip i l'àrea de comunicació explicava quina és la seva feina i amb quines dificultats es trobava. Això ho fem cada mes i mig. Hem fet una àrea cada mes i mig. I la pregunta era que em feies dins de l'àrea de comunicació... Què em preguntaves? El tema dels...
Si hi havia la comunicació per la gent jove.
Ah, exacte. I ahir... Parlàvem de si havíem de fer, per una banda, les gravacions, si havíem de fer alguna de les gravacions i de quina manera fer-ho, perquè a més ara tot el tema de drets d'autor s'ha de vigilar molt perquè tot això surt en el contracte, i tot el tema de totes les fotografies que han de quedar en un arxiu gràfic. I justament ahir parlàvem d'això i estem treballant perquè tinguem les dues coses. De fet, ja estem treballant per tenir un fotògraf... ja fixa, que ens pugui fer totes les fotografies. Estem posant ordre, Estem posant molt ordre, te n'adones, eh?
Tu havies fet unes declaracions fa poc que deies anem a buscar el públic més jove amb propostes més arriscades i alternatives. Que la pregunta immediata és què vol dir més arriscat i alternatiu?
Bueno, vaig fer una entrevista i aquesta era una de les coses que vaig dir, Una de les coses que vaig dir, què ens passa amb el públic jove? El públic jove, i ho dic sempre, i ho dic sense por, el perdem una mica. Jo penso que no només el Teatre Auditori, sinó que hi ha molts llocs molts teatres, no?, que es dediquen a les arts escèniques, que el perden. Hi ha una franja d'edat que el perden i ens costa molt reprendre'l. Després el tornem a reprendre, 25, 26, 27, els tornem a reprendre, però hi ha una franja, 16, 22, hi ha una franja que el perdem una mica. Però que el perdem i que ens costi arribar a aquest públic no vol dir que no tinguem una oferta per ells. Per tant, quan jo dic coses més joves, coses més alternatives, vull dir unes impossibles amb Harakiri, que parla un tema del suïcidi des d'un punt de vista molt jove, on barreja dansa, audiovisuals, música, amb actrius molt joves, és un públic, és una proposta molt susceptible de que hi vinguin els joves d'aquestes edats. I jo sé que no l'ompliré. Jo ja ho sé que no l'ompliré del tot, perquè jo tinc un teatre de 920 localitats. És molt difícil sempre estar omplint un teatre de 920 localitats. Però això no vol dir que jo no programi coses més joves, més alternatives, més per joves, com la Luding Band que tenim el 6 d'abril, que és són gent virtuosos, desenfadats, gent que arriben moltíssim al públic jove i que a mi em costa arribar al públic jove des del teatre.
Aquesta setmana, per exemple, Jauria també.
Jauria també tenim, i tenim molta gent jove a Jauria, és dels que tenim més gent jove a Jauria, Però em refereixo a que encara que ens costi, encara que ens costi omplir, hem de picar pedra. Ells han de poder tenir, ha d'haver-hi un lloc on ells poden anar a veure també coses. Després vindran, no vindran, ja parlarem del preu, ja parlarem de diverses coses, no? Però ja han de poder anar, ja han de poder anar. I per això jo insisteixo en que hi ha una part de programació una mica més alternativa, més per joves, més fora de... que l'hem de poder fer.
Hi ha una cosa bastant clara, menys per mi, i és que aquest teatre té 31 anys i vol dir que al seu moment va anar creant a poc a poc el seu públic,
sí.
I aquest públic, naturalment, si el primer va començar a venir i tenia 30, doncs
en aquell moment... 60.
En té 60. Això és evident. No, en aquest sentit està claríssim que aquesta dificultat que apuntaves en quant a connectar amb aquest públic jove perquè vingui, no és un problema del Teatre Auditori de Sant Cugat.
Exacte.
És una qüestió general en aquests moments. Hi havia un tema precisament també molt important en el Teatre Auditori, és que en el seu moment va arribar a aquests punts de 80 i 85% d'ocupació. Evidentment, amb la pandèmia això queda afectat com tothom, no hi ha dubte, i després s'ha anat recuperant. I sembla que en el Teatre Auditori està passant exactament el mateix.
El mateix. Nosaltres ho miràvem també. Mira, és que m'ha anat molt bé que... I més, inclús, tinc les dades bastant al cap i bastant a prop. Ho miràvem. L'any que vam tenir, l'últim any amb més índex d'ocupació, va ser 18-19. 18-19 estàvem sobre els 85-86 índex d'ocupació. Sí. Llavors, 19-20 és prepandèmia. Vam fer aquí una baixada important. I 20-21 és postpandèmia. En aquests moments estem amb un 80-82% d'ocupació, ara. Clar, una de les nostres fites és poder arribar a aquests 85% d'ocupació que teníem el 18-19 i l'estem assolint. Ha sigut una recuperació que no ha estat ràpida, ha estat lenta, però l'estem assolint. Vull dir que estem contents. Mira, per posar un exemple, que ara potser és lleig, però no ens escolta ningú, no?
No
gaire. Vale.
I si no,
molta gent ho apaguem. No, però, per exemple, un altre d'un teatre que tenim molt a propet d'aquí, que també és un E3, és a dir, que és un teatre per una població de més de 50.000 habitants, havien tancat la temporada anterior amb un 78% d'ocupació, i és un teatre important. E3, com nosaltres. I, per tant, nosaltres estem ja amb un... I estaven encantats. Estaven encantats perquè els hi semblava que realment estaven tornant a assolir les xifres d'abans de la pandèmia. En aquests moments estem amb un 82 nosaltres. Vull dir que jo penso que estem treballant fort. Aquesta temporada que tenim ara, a veure com va, no us ho puc dir, però jo estic convençuda que la següent...
Creus que tancarà aquesta temporada amb aquest 82%?
No ho sé. No t'ho sé dir, però aquesta temporada potser ha sigut una mica d'impàs, siguem honestos, ha sigut una mica d'impàs, però penso que anem cap amunt, segur. Bueno, les dades ens ho diran, Eduard? Vull dir que sí. Les dades ens ho diran.
Comentaves això d'un teatre, doncs...
Molt proper nostre, un E3, sí.
Què ha passat amb el tema dels teatres amics? Aquell grup que es va formar de 5 teatres... que va fer una producció, que va ser una sola producció, d'en Jordi Casanovas.
Sí, Vilafranca.
I després no s'ha fet més. Això ha quedat absolutament anul·lat, es manté... les ganes hi són...
Totalment, més, s'ha reconvertit. Mira, estem parlant de que aquest conveni amb els Teatres Amics es va fer el febrer del 2013. És veritat que en aquells moments hi havia l'Auditori de Granollers, el Cursal de Manresa, l'Atrium de Viladecans, l'Atlàntida de Vic, el nostre teatre, i és veritat que van fer aquesta única producció. Era una producció entre tots, però jo no hi era en aquell moment, però sé per l'històric que sembla ser que en aquell moment, en una reunió amb tots aquests teatres amics, es va arribar una mica a la conclusió de que no era la seva feina la de fer coproduccions, però que en canvi sí que valia molt la pena mantenir aquest vincle d'aquests teatres amics i poder treballar plegats en moltes coses, des de compartir gires, no? Que això ens va superbé, perquè això vol dir que una gira d'un espectacle concret, si el fem a dos o tres teatres d'aquest grup de teatres amics, que ara els hi diem cat.teatres. Llavors, aquests teatres, que són aquests que et deia, més, uns quants més, són teatres de característiques similars i de poblacions que tenim, allò que et deia dels E3-os, no? Som classificats E3, que per tant som teatres que estem a poblacions de més de 50.000 habitants. Llavors, què fem? Tenim un grup de WhatsApp i tenim reunions periòdiques en el qual ens reunim els directors i programadors d'aquests teatres i ens donem moltíssima cobertura en coorganitzar gires de manera que una mateixa proposta escènica pugui anar a dos o tres llocs, ens repartim dates i això ens abarateix costos. Quan a vegades hem d'agafar alguna cosa internacional o algú sap d'una cosa internacional que té molt valor, ens ho diem de seguida. Per tant, hi ha molta relació, inclús a vegades hem arribat a fer sessions de treball amb els diferents teatres. Inclús et diria que com que tots els teatres licitem coses, no?, des de serveis de sala, també inclús ens expliquem com licitem, de quina manera, és a dir, realment hi ha un vincle, quasi et diria que hi ha més vincle ara o igual, però em refereixo que el fet de no fer una coproducció no significa que no tinguem un vincle molt fort entre aquests teatres i de fet hi treballem moltíssim, ens coneixem tots molt, ens veiem a fires, hi ha molt vincle, hi ha molta ajuda, treballem molt plegats i tots ens creiem molt la feina, ens estimem molt els teatres, vull dir que és com un lobby dins del sector, inclús des de... perquè vegis, no? Inclús des dels teatres nacionals, els E5, més d'una vegada el Teatre Nacional ha vingut a parlar amb el lobby dels E3-os perquè saben que realment hi ha una feina conjunta entre nosaltres.
Bé, que ens queda poc temps i no m'agradaria...
M'enrotllo molt, no? Perdó.
No, jo penso que no. Penso que tu dius el cas...
Home, era desitjada aquesta entrevista, tant per tu com per mi.
Sí, però, escolta'm, en aquest sentit cap problema, no.
Que bé.
Jo volia acabar sí, precisament perquè, si no hi ha novetat, al final d'aquest any es podrà disposar del Teatre de la Unió. O sigui, el Teatre de la Unió estarà ja disponible. Suposo, jo espero, confio, sempre dic que ho feu aviat perquè si no, no ho veuré. Però...
Sí,
bé.
Espero, jo bé, crec que anirem ràpids.
Sí. Si efectivament aquest teatre està disponible, considerant que el Consorci en aquest moment està condicionat per aquesta declaració que era inviable i que no es podia continuar, seria, o s'ha pensat que aquest teatre pugui ser aquesta sala B imprescindible pel Teatre Auditori?
Home, a veure, això ho vaig dir a l'entrevista. Independentment de qui gestioni aquest teatre, és evident que per característiques tècniques ha de ser la sala B del Teatre Auditori. I repeteixo, independentment de qui ho gestioni i des d'on es gestioni, que en aquest cas jo, no sóc jo qui ho diré ni és cosa meva, però conceptualment és evident que ha de ser una sala B del teatre. Tenim un teatre auditori amb un escenari de més de 400 metres quadrats i amb 920 localitats. És evident que en aquest teatre tot no s'hi pot fer. És evident que tot no s'hi pot fer. Tenim una necessitat de veure coses de teatre més de mitjà format per 400 places, per 200 places. que això, la Unió, penso que té la capacitat ideal i serà un carmelet de teatre, en el sentit de que podrem veure coses molt interessants en el Teatre de la Unió. I et dic, independentment de com es gestioni i de qui ho gestioni, però conceptualment ha de ser la sala B del teatre més gran de Sant Cugat. Tindrem un teatre com és el Teatre Auditori i després tindrem un teatre, digue-li sala B, digue-li un teatre de mitjà format, on nou i meravellós, al mig del poble, on allà es podran veure produccions que no té massa sentit. Jo, que sóc una enamorada de la sala Fleischer i de totes les produccions que es fan a la sala Fleischer i a tot aquest circuit de teatres, se'ls diuen més alternatius, o digue'ls alternatius, però no sé per què se'ls diu alternatius, perquè són sales B, també, d'alguna manera. Es fan coses meravelloses. Coses meravelloses que és molt difícil de portar en el Teatre Auditori.
Hi ha un estil...
I, en canvi, el Teatre de la Unió seria meravellós poder-ho portar. I ho hem de veure, i ho hem de viure, aquesta sala, com una oportunitat pels ciutadans.
Hi ha un aspecte que no volia deixar de comentar abans d'acabar, i és que, com tu saps perfectament, quan es va fundar el Teatre Auditori, una de les promeses, podríem dir, de l'alcalde Aymeric en aquell moment, va ser que aquest era un teatre també destinat a les companyies amateurs de la ciutat. Ara, en aquest moment, sembla que aquesta oferta que es va fer en aquell, com tu ho dius molt bé, el Teatre Auditori té unes característiques molt difícils per poder afrontar-ho, i en canvi aquest altre potser les tindria.
Home, jo penso que totalment.
Com veus aquesta conjunció entre una cosa i l'altra?
Bueno, d'entrada penso que les companyies amateurs, les professionals, però també les amateurs, santcugatenques, inclús no santcugatenques, han de poder tenir un espai, evidentment, però igual com qualsevol altra entitat necessita de tenir el seu espai per poder-se expressar. Llavors, penso que el Teatre de la Unió és un molt bon espai, és un molt bon espai. Nosaltres també tenim algunes entitats i també les fem participar, el que passa que dins de la mesura que ens permet les nostres característiques físiques, no? Físiques del teatre, em refereixo. Però sí, penso que és un espai molt bonic aquest. També tenim el Teatre de la Unió, que és un teatre que... del Teatre de Mirasol, que és un teatre que jo durant molt temps hi vaig programar espectacles infantils i familiars, i trobo que també és un teatre molt bonic, i penso que ha d'haver-hi cabuda per tothom.
Maria, hem de quedar un altre dia, eh?
Perfecte, quan tu vulguis.
Perquè, no, és que, mira, ja t'ho dic.
Michel Camilo i Tomatito, entrades a la venda.
El 18 de juliol.
El 18 de juliol, espectacular, primer concert a Catalunya, Catalunya i Espanya, el quart disc de Tomatito i Michel Camilo.
Està dit. La setmana que ve no hi ha programa, amics, o sigui que celebrarem el dijous, però és igual, se'l sabreu on vulgueu, aquí o a fora. I fins a la propera, fins al 4 d'abril. Adeu!
Yeah.